Quatre mesos després, dèiem ahir, el Sabadell ha tornat a guanyar a casa. També quatre mesos després, Albert Orriols torna a jugar un partit.
Hotel Suís, amb Adriana Arroyo.
Què tal, com esteu? Per l'anècdota quedarà que l'última victòria abans que la de diumenge coincidia amb l'últim partit d'Urri, l'última victòria a casa, el 3-0 contra l'Ilicitano, bàsicament perquè el biguetà es va lesionar només començar, no va tenir incidència en el triomf final, igual que no la va tenir contra l'Alzira, perquè ja estava tot el peix venut quan va reaparèixer. Però la dada sí que és significativa. D'Urri a Urri, quasi una volta sencera sense l'ex de l'Olot, quasi una volta sencera sense guanyar a la nova Creu Alta. I no es tracta de fer conclusions simplistes, perquè el Sabadell no és que no hagi guanyat a casa només per l'absència d'Orriols, però sí que se l'ha trobat a faltar, i molt, per la fluïdesa i el joc que aporta per dins. Paciència, perquè són quatre mesos en blanc i encara ha d'agafar rodatge, però era gairebé tan important guanyar a casa com tenir un altre cop Urri disponible. Una peça molt important en aquest Sabadell, i qui sap si també en el Sabadell del futur. De seguida parlem de la seva renovació.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Al control de so, el Toni González. Quan ell vulgui, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Tenia ganes per obrir-les. Comencem amb bàsquet masculí. El Baxi Manresa necessita guanyar per més de 15 punts avui al Reggiana italià per mantenir opcions d'entrar als play-offs de la Champions. Si ho fa, l'equip de Diego Ocampo encara hauria de guanyar l'última jornada a Tenerife. El partit d'avui, a 3 de 9, al Nou Congost, amb la baixa d'Armel Traoré. Avui s'enceten també els quarts de final de la Champions femenina. A 3 quarts de 7, l'Arsenal de Mariona Caldentey visita el Real Madrid a Valdebebas. Demà el Barça jugarà a la mateixa hora al camp del Wolfsburg, a Alemanya. Televisió Espanyola ha comprat els drets del Mundial de l'any que ve de futbol masculí per 55 milions d'euros. A més, la Volta a Catalunya ha escurçat el recorregut de la seva última etapa, diumenge de la setmana que ve. El traçat tindrà menys quilòmetres i acabarà a la una per qüestions de mobilitat i de seguretat, per no coincidir amb el Barça-Girona, que arrenca un quart de cinc també a Montjuïc. I per últim, presentat un nou Barcelona Open Banc Sabadell de tennis, Carlos Alcaraz tornarà a ser el gran favorit d'un godó que es disputarà del 14 al 20 d'abril. I aquí què?
Es comenta la recepció.
Escoltarem Albert Orriols, que el teníem ahir al Tribuna Preferent. Parlarem de renovacions al centre d'esports. També el comiat d'Albert Milà del Sabadell Juvenil, segona catalana, tennis, sincro, waterpolo, o marxarem fins i tot fins a Sud-àfrica.
La notícia curiosa.
Un jove molt alt, cos atlètic, de raça negra, visita per primer cop les falles de València. És la parella d'una valenciana. Fins aquí, tot normal. Problema, vestia una gorra dels Lakers i el van confondre amb el jugador Harrison Barnes. Bany de masses, el que es va endur el bon Jan, fent-se fotografies amb un munt de valencians que el confonien amb el jugador de l'NBA. Per tant, famós per un dia a falles.
De quin partit no estarem pendents?
Del Zorya Luhansk contra el Kudrivka, amistós entre equips ucraïnesos que acaba de començar fa uns minuts.
I a la xarxa?
A la una, si ha anat a Nora.
I a les xarxes socials.
Ara sí, dues stories. A Instagram, del Sabadell del present al Sabadell del passat, podríem dir. En el primer cas, Ton Ripoll penja una foto a Instagram amb dos dels veterans de la plantilla, Rubén Martínez i Sergio Cortés, i afegeix la paraula avis. I l'altre, com diem, del Sabadell del passat. David Astals, Marc Domènech i Javi Gómez van coincidir al Nuevo Mirador, a l'Algeciras Ibiza de Primera Federació, i n'han fet constància a les stories d'Instagram de Javi, per exemple, o del propi Chino Astals.
Avui celebra el seu aniversari.
La llista és llarga, des del món de l'aigua amb Judit Ignacio Naniguiu fins al centre d'esports amb exarlequinats com Xapi Arnau, Dopi o un de ben recent, Àlex Gompi.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Mig quart de dues, som-hi, anem de cara a barraca dimarts, dia 18 de març. Pau Ituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, molt bon dia.
Estira bé l'esquena, estira-la.
No, és que m'he assegut en una cadira que veig que està reclinada cap enrere, una mica més i em poso, em falta aquí...
Vols canviar-la o no?
Un vermutet i...
Bé, és que és dia de descans al Sabadell i es nota, t'han posat aquí directament la cadira cap enrere, gairebé com un... per estirar-te. Si fes allò una mica més de temperatura, podíem fer-ho al pati, tot el programa.
Bé, no donis idees, eh? Així, quan vingui el maig, si estem celebrant alguna cosa o si estem lluitant per alguna cosa, no està malament, eh?
Mira, al maig, al pati, a la una, fas tu el programa, eh? Jo prefereixo fer-lo aquí, si no t'importa, per un tema de temperatura. Va, escolta'm, avui dia de relativa tranquil·litat al centre d'esports en una setmana estranya des del moment en el qual el partit arrenca dissabte a les 12 a Elx. Al final això canvia una miqueta el planning habitual d'una setmana que acostuma a ser de diumenge a diumenge. El cicle és diferent. Igualment, avui dia de descans, crec que ho hem dit ja en antena, però si no, per si de cas, demà també queda una mica alterat el planning respecte a les últimes setmanes, que us vaig escoltar molt parlar d'aquestes dobles sessions de Movilla els dimecres. Aquesta setmana hi haurà una i prou.
Sí. No canvia en quant a dies, però sí en quant a càrregues, perquè, evidentment, doncs, el Centre d'Esports Sabadell juga aquest dissabte a les 12, divendres mateix ha de viatjar cap a terres il·licitanes i, per tant, tot plegat s'escurça una miqueta més. Hi ha aquesta sessió menys de... o aquestes dues sessions menys de preparació de cara a aquest partit. Per tant, aquest serà el pla de treball del Centre d'Esports Sabadell. Però vaja, repetim, ahir entrenament clàssic i típic de recuperació postpartit, avui jornada de descans per la plantilla i demà tornarà a la feina l'equip de David Movilla amb una sessió a Sant Oleguer. Tot plegat, Adri, amb aquella sensació que la setmana està sent o ha començat sent una bassa d'oli després del 4-0 a l'Alzira d'aquest passat diumenge, qui per cert és ja nou míster. Ahir parlàvem de la destitució d'Adrián Ferrandis, apuntar que el nou entrenador de l'Alzira, amb el qual no ens tornarem ja a creuar aquesta temporada, és David Porras, tècnic del COI, ex de l'Alcoyano en el seu dia, i abans de baixar aquí al programa remenàvem estadístiques i curiositats, i és l'entrenador que va venir aquí la temporada 2010-2011 en tapenúltima jornada,
l'any
d'Ipurua, quan el Centre d'Esport Sabadell doncs celebrava aquesta classificació matemàtica pel playoff com a primer classificat.
De fet, van celebrar al COI i a Sabadell, perquè aquella temporada acaba amb ascens del Sabadell contra l'Eibar i acaba amb ascens de l'Alcoyano Collano, també a segona divisió, eliminant precisament a l'Eibar després a la repesca, o sigui que després acabaria, crec que era el Lugo, crec que acaben pujant a l'Anxo Carro, diria, però ara ja és anar de memòria a 14 anys enrere.
A mi no miris.
Però vaja, que David Porras va pujar amb l'Alcoyano, ha plogut des d'aleshores, i que ara ja no serà rival del Sabadell, perquè no s'han de trobar el Zira i Sabadell en el que queda de temporada, però sí que estarà a la mateixa competició. Faig aquí, res, un parèntesi, de seguida anem amb el gran protagonista d'avui, que és Albert Urriols. El vau tenir ahir al Tribuna Preferent, però m'ha fet pensar una piulada, us l'enviava, crec que era ahir a la nit, d'un aficionat del Sant Andreu, aquell que viu a Suïssa i que baixa de tant en quant a veure els partits del Narcís Sala o, fins i tot, aquí a la Nova Creu Alta, l'Albert G. del Campo, suposo que García del Campo, però no sé, tampoc vull tirar-me a la piscina amb aquest cognom.
Podria ser Gómez.
Podria ser González, podria ser qualsevol cognom. Deia, vinc a recordar qui era el líder destacat l'any passat aquestes alçades i com va acabar la temporada i com està el pati ara. Clar, ell feia la lectura en clau andreuenca, en el sentit que acaben de perdre el lideratge, el té ara l'Europa, etc. I diu, encara queda molta lliga i el futbol dona moltes voltes. El tema és que he agafat la classificació de l'any passat per saber com acaba, i per si us voleu engrescar una miqueta, si esteu optimistes, el líder era el Badalona Futur dels Cortés, Peque Polo, Lucas Viale, Pedraza, etc. 55 punts a aquestes alçades, li treia 4 al Lleida, li treia 6 a l'Europa, o sigui que tenia un avantatge gran, faltant només 7 partits, igual que ara, i he anat al que va acabar sent campió i pujant, que és l'Hèrcules, que és veritat que no estava ja tan despenjat com ara el Sabadell, a nivell de classificació, a nivell de posició, però de números, saps a quants punts estava l'Hèrcules del futur?
A 9.
Correcte, a 9. 46 punts per l'Hèrcules, 55 pel futur. Per tant, just la mateixa distància que hi ha ara entre l'Europa i el Sabadell. No vull extrapolar ni dir a la ràdio han dit que ni res d'això. Simplement dic això. També et dic...
Matisos.
Molts matisos, molts.
Per mi hi ha dos importants. No sé si els anaves a dir, però un...
Jo en tinc un, també, a veure si coincidim.
Que hi ha molts equips pel mig.
Aquest és el principal.
I dos, que al final, la temporada passada, el Badalona Futur viu una situació excepcional en què el seu entrenador, Ferran Costa, accepta el projecte de l'Andorra.
Sí, i té baixes, també.
Sí, i això trastoca els plans. Allà,
sí, totalment. No, jo, sobretot, anava pel primer, perquè és veritat que l'Hèrcules anava cinquè, tenia 46 punts, l'Espanyol B, el següent, el sisè, en tenia 38. Per tant, hi havia 8 punts de marge. Hi havia un forat que ara no existeix. O sigui que, en aquell moment... més o menys tots ens podíem fer la idea de qui acabaria fent play-off,
sí.
Tot i que algú es va reenganxar a última hora, al Terrassa li van faltar jornades, etc. Ara mateix jo no m'arrisco a dir qui són els cinc primers classificats a l'última jornada.
No, segurament hi ha dos que estan ara mateix per sobre de la resta, que són Europa i Sant Andreu, que aquests doncs, molt malament ho haurien de fer en les últimes jornades per no fer el play-off. És cert que tenen alguns partits complicats. Bé, el Sant Andreu té un calendari que és molt semblant al del Sabadell, perquè bàsicament...
L'Europa té tan complicat que ha d'anar al Sabadell, al Nou Sardenya i tot,
sí. Sí, sí, correcte, també. No, al final el Sant Andreu té el mateix calendari que el Centre d'Esport Sabadell, perquè recordem que anem recollint els rivals que ens va deixant el conjunt quadribarrat. Però bé, té aquest derbi contra l'Europa, per tant, aquí es deixaran punts un dels dos o els dos. L'Europa té aquest partit contra el Centre d'Esport Sabadell. Bé, al final... sempre passen coses en aquestes 7 jornades, perquè els de dalt tenen urgències, però els que estan allò com el Sabadell també tenen urgències per enganxar-se al play-off. Els que estan en zona play-out o descens directe també apreten més que de costum, i si no, que li diguin a equips com l'Andratx, que estan traient el cap. Per tant, queden 7 jornades d'aquelles que seran apassionants.
Mira, per la part baixa, ja estaven dins del descens i s'hi van quedar la Nucía, Manresa, Penya Independent i Cerdanyola, i la Penya Deportiva és l'únic que va treure el cap en aquestes últimes 7 jornades, en detriment de Formentera i Saguntino, que van acabar baixant d'una manera o de l'altra. Fet el parèntesi, hem jugat aquí una mica amb els números com ens agrada. Anem a parlar del protagonista ahir al Tribuna Preferent, Albert Orriols. Per mi, una de les grans notícies... pel caire simbòlic més que res, perquè incidència en el joc ben poca, ja estava la feina feta, però és el retorn d'Albert Orriols, ho deien començar, clar, és que hem passat d'urri a urri. L'última victòria abans de la de diumenge havia estat contra l'Illicitano, que és el dia que es lesiona, absolutament anecdòtic perquè no va tenir incidència en aquell 3-0, però ell va tenir minuts. I ja no hem tornat a guanyar un altre partit a la Nova Creu Alta fins que ha tornat Urri en un altre partit en el qual no ha estat ni molt menys decisiu. Però, ostres, que dur, que fred que ha estat l'hivern sense el Bigatà, eh?
Una volta sencera, sense Urri. Jo m'atreviria a dir que amb el pas dels dies és la gran notícia del Sabadell 4 al Gira 0. Hem destacat molt en els últims dies doncs això, el fet de tornar a guanyar a l'estadi de la Nova Creu Alta, el fet que Peque Polo repartís un hat-trick, que Miguelete marqués un doblet. Molt bones notícies, però per mi cap com aquesta, perquè al final hem tingut fora de combat 4 mesos i una setmana, una volta sencera, Albert Orriols a Urri. I ho demostra, Adri, el fet que en el moment en què David Movilla li diu «Nano, a escalfar», la Nova Creu Alta, i mira que eren poquets l'altre dia, 2.325 per la pluja especialment, ovació d'aquelles atronadores, que et posa la pell de gallina.
Sí, perquè a més ho ha passat malament. Estem parlant d'una volta sencera sense jugar, amb precedents, a més, molt propers de jugadors com el propi Ton Ripoll, que cau lesionat després d'haver reaparegut ja, amb unes últimes setmanes que gairebé l'havien de frenar perquè volia reaparèixer, estaven pendents de com cicatritzava del tot aquest trencament que va patir, i al final és com, ostres, apareixes en un context molt favorable pel que fa al partit, i a sobre, tot i això, tot i no ser una Nova Creu Alta com el dia del Terrassa, com el dia del Sant Andreu, com el dia de l'Europa, com altres dies que feia més caliu o més patxoca per quantitat, se'n va dur, de fet, no només una ovació, sinó que quan va entrar al terreny de joc una altra,
també,
o sigui,
també.
La primera pilota, a mi em feia patir de dir, ostres, que no se'ns trenqui una altra vegada en aquest dia de la reaparició, com havia passat amb Peque Polo, per exemple, molt més discreta, però una recaigudeta que va tenir en el seu dia, o sigui que va ser un dia per recordar, segur, per urrir.
Sí, va entrar en el minut 71, va tenir aquests 20 minutets aproximadament més el temps de descompte. El partit, tot s'ha de dir, ho dèiem abans, estava dat i beneït, però de fet comencem escoltant el Bigatà amb una curiositat que explicava en aquesta entrevista amb el Sergi Garcés, dient que havia parlat amb un altre dels lesionats de llarga durada, amb el Ton Ripoll, amb el qual han compartit molts mesos de gimnàs, de sessions amb el readaptador, i li deia que bé, que esperava o que si havia de tornar a jugar, que millor amb el marcador ja resolt a favor del Sabadell.
De fet, ho comentava amb algun company, amb en Ton, sempre li he dit, espero entrar ja amb el partit liquidat. I és el redebut somiat de que entrar ja gairebé amb la feina feta és molt millor que, evidentment, entrar amb aquells nervis de que la tensió del partit ja no és la mateixa. I ja et dic, quan he sortit d'escalfar, flipat amb la gent, que vull dir, supercontent i superagraït en aquest sentit.
L'Albert no enganya d'on és, eh?
No.
De Jerez de la Frontera no és, Urri, eh?
I s'agraeix també que parli amb aquesta sinceritat, perquè, clar, amb tots els respectes per la gent d'Olot, segurament havia estat el club més gran en quant a massa social.
No sé com estaran ara en quant a història, o amb el Figueres, déu-n'hi-do, també. Eh?
Sí. No sé, sí, és veritat. Eh? No sé ara mateix com va la cosa per allà a l'Empordà, a nivell de seguiment del Figueres, però res a veure amb el que és el centre de l'Esport Sabadell, la seva magnitud, el seu impacte, la seva massa social. I allò, fas un bon inici de Lliga i et fiques a l'afició a la butxaca.
És que, independentment de resultats, que a sobre donen la raó en aquest argument, no? O sigui, a sobre, quan veus les xifres, el rendiment de l'equip sense Urri, dius, ostres, és que no sé si...
No és casualitat.
Sí, és el que dèiem en començar. No és només una qüestió de no Urri, no parti. O sigui, segur que hi ha moltes més coses, segur. O sigui, si no, seria un anàlisi massa simplista, no? De dir, com falta un tio, el Sabadell s'ha enfonsat. No és això, però sí que influeix. I al final, independentment de resultats, tu veus el joc que ha proposat el Sabadell en el tram final de l'era català, en els primers partits de David Movilla, o de fet en general amb David Movilla, i jo el que més li he trobat al Sabadell és algú per dins que no només et faci feina de destrucció, et guanyi pilotes aèries com Arthur Bonaldo, que sigui un jugador d'arribada com pot ser Sergio Cortés, sinó que, o algú, en les últimes setmanes, molt bon paper, per exemple, de Javi Morcillo, però algú que et doni joc, que et doni fluïdesa, que et doni tenir-la una mica més, que et doni domini.
Que trenqui línies.
És que tu veus els partits, per exemple, a la Nova Creu Alta, l'Europa va tenir una estona que va passar per sobre teu, independentment d'acabar tu amb 10 per aquella lesió que comentàvem, el dia al Terrassa no estàs fi tampoc amb la pilota i és un tostón parlant malament, com deia l'altre dia al parc. Fins i tot l'Andratx té una estoneta en el tram final de partit que està millor que tu. És que, i el Sant Andreu, ni t'explico. És que t'ha costat molt tenir un partit de dir vaig a jugar el que jo vull, vaig a dominar, vaig a tenir fluïdesa. Per mi la paraula és això. El que t'aporta Urri és fluïdesa.
Sí, totalment. Si és que al final, juntament amb Ton Ripoll, va ser un dels jugadors més destacats del Sabadell, si no el més destacat, durant el primer terç de la Lliga, i que la seva absència s'ha notat moltíssim, moltíssim al mig del camp. Jo m'atreviria a dir, Adri, que fins a aquesta irrupció, ho dèiem, dels Javi Morcillo, amb un perfil diferent, però fins que...
Ja Molina, les estonetes que
sí,
ha jugat...
Sí, aquesta irrupció de Javi Morcillo fent de pivot únic al centre d'Esport Sabadell, la qualitat de Jan Molina també en aquestes estonetes que ha pogut jugar, que més o menys pal·liaven el que trobaves a faltar, sobretot d'Albert Urriols, d'Urri, en aquest sentit.
Deixem dir una cosa molt ràpida, que ahir us llegia a través del xat al Tribuna Preferent, que la gent alguna una mica perdut amb el tema Jan Molina, Ho vam comentar, crec que ja, a la retransmissió del Sabadell Alzira, però per si de cas algú ha estat una mica despistat, en el cas de Jan Molina, no és que pateixi unes molèsties o una sobrecàrrega i per això, per precaució, no va jugar l'altre dia, sinó que tindrà per un meset com a mínim. O sigui que...
Sí, meset i mig.
S'ha trencat. I per tant estem parlant que Jan Molina no el veurem fins als últims partits, si arriba o si hi ha playoff, o sigui que no està disponible per aquesta setmana. Vaja.
És que ara, mira, miro el rellotge, queda un mes i mig de competició, perquè la Lliga s'acaba el primer cap de setmana de maig, per tant arribarà molt justet, molt justet al tram final de temporada. Jo m'atreviria a dir que al final, Adri, que per cert és a la lesió, és a la zona que tant...
Els isquios,
que tant mal de caps li havia provocat durant anys.
I per si algú mal pensa, l'altre dia va venir a la ràdio, el diagnòstic no el té fins al dia previ al partit, sí, contra l'Alzira, eh? O sigui, que no és que digui, ostres, aquest estava en una pel·lícula i després no...
Ell ja notava que alguna cosa no anava bé, però sí que és veritat que aquest diagnòstic no arriba fins al cap de setmana. I s'ha de dir aquí, també, Adri, que això també és producte d'aquesta llarguíssima inactivitat. És, no sé si dic que freqüent, però que quan tornis a, o quan tornes a agafar aquest ritme competitiu, el cos ho nota. Per tant, aquella sensació amb Jan Molina de temporada de tornar-se,
no?
Sí, d'impàs, de tornar-se a sentir futbolista, però on realment hauria de tenir més continuïtat i hauria de ser més important és a la 25-26, tant de bo com la samarreta del Centre d'Esports Sabadell. Aquí ja va dir que vaja, que volia tornar al club el que li havia donat.
Jo t'he de preguntar després per renovacions, etc. O sigui, que si vols al final en parlem. Serveix una miqueta, no és el mateix. O sigui, Jan Molina havia jugat 25 minuts en dos anys sencers, però en el cas d'Urri, que ningú pensi que aquí arriba Urri de cop i volta serà pilotador i manarà, o sigui, em refereixo, porta 4 mesos i una setmana sense jugar.
Ara en parlarem també de com se sent ell de cara al futur. Simplement recuperar una mica el fil, el que està clar que si fem un rànquing de jugadors més estimats aquesta temporada del Sabadell, en surt Urri al podi gairebé segur, ha estat un dels favorits de l'afició des del primer dia, se l'ha trobat molt, molt, molt a faltar, i ell també ho ha sentit així.
Des del primer dia que em vaig lesionar, m'he sentit superestimat, superrecolzat pel club, per l'afició, pels companys. En aquest sentit, estic superagraït a tothom, també, evidentment, a la gent que ho ha patit més, a la meva família. I bueno, no, et dic, quan surts al camp, aquest coquet de tornar a jugar, i a sobre, quan sents l'ovació, doncs encara l'adrenalina puja una mica més.
Doncs ara tot és alegria, tot és optimisme, amb paciència, perquè caldrà això, que agafi rodatge, però realment, com dèiem abans, han estat mesos... Ho hem vist des del prisma arlequinat, i ara feia la lectura jo en clau centre d'esports, clau col·lectiva, i deia, ostres, que llarg i que dur i que fred que ha estat l'hivern. Però m'imagino que per ell més encara, no?, el fet de no poder aportar.
Mira, es lesiona el 10 de novembre del 2024. El diagnòstic inicial, aquí ho parlàvem, era, se li ha acabat el 2024, si la cosa va bé durant l'hivern, en el primer partit del 2025 contra el Torrent, l'hauríem de tenir disponible una altra vegada, dos mesos clavats. Doncs,
perquè ens fem una idea, és el dia que destitueixen a David Català,
sí, o sigui, sí, sí.
Per ubicar-nos cronològicament en el que, segons els pronòstics més optimistes, ja podia haver reaparegut.
I si no Torrent, Espanyol B o Andratx. Es parlava dels primers partits del 2025. Doncs pel cap baix ha estat o ha acabat sent un temps de baixa el doble del previst inicialment.
Dos mesos més.
Sí, 4 mesos i una setmana en total, per aquest motiu que comentaves tu també, Adrià, abans, que la famosa cicatriu no acabava de tancar del tot, no acabava de fer net. Explicava Urri en aquesta entrevista amb el Sergi Garcés, que per cert la podeu recuperar al canal de YouTube de Ràdio Sabadell, també al web, hem fet ja la notícia al web de Ràdio Sabadell. Explicava Urri que va provar un altre tractament ara fa un parell de setmanes, que ha funcionat, i per tant ja tenia coll avall que tornaria davant l'Alzira per tenir alguns minutets, però que realment, i ho explicava allò en primera persona, les ha passat magres aquests últims mesos.
És una mica la paraula, la impotència aquesta de voler, d'ajudar l'equip, de sentir-te cada cop més a prop, però llavors, després d'arribar als serveis mèdics i semblava que que la lesió no acabava de fer net, de cicatritzar bé. Llavors sí, és un treball també molt mental de ser fort, de seguir i de evidentment recuperar físicament, perquè no té cap sentit tornar abans d'hora i amb el risc aquest de relació, i ja està, i ara mirant endavant i mirant el futur.
I un futur, Adri, que tampoc cal ser aquí massa avispat, però diu que ha de ser Urri un jugador important en els esquemes de David Movilla.
Ja només amb el que hem comentat de Jan Molina, i si li afegeixes que Bonaldo es perd la temporada amb el problema al genoll, és que són
faves comptades. Sí, tornes a quedar amb Morcillo, Cortés...
Hi ha algun Javi Feria que pugui actuar, sí, sí, per, sí, allà, però sí, sí.
Vull dir, al final, si el tècnic de Baracaldo ens està acostumant a jugar amb 3 futbolistes al mig del camp, un mig centre i 2 interiors, a poc que Urri es posi a to, doncs hauria de ser un fix en els seus esquemes. Segurament aquest dissabte a Elx, en aquest procés de recuperació, tindrà uns minutets més Urri, però, com diem, la idea és que sigui important en aquest tram final de temporada, i més si el Sabadell s'està jugant coses importants també fins al maig. Deixa'm rescatar un tall del tècnic de Baracaldó de la roda de premsa postpartit davant l'Alzira, parlant específicament sobre Urri i també dient que en aquest procés que diem de les últimes 7 jornades, més un hipotètic playoff, han d'anar amb prudència amb ell, volen que sigui una qüestió progressiva.
Me alegro mucho y en concreto ahora a Urri porque lo ha pasado mal, porque lleva muchos meses fuera, porque bueno, pues siempre es, poniéndome en su lugar, siempre es más fácil, ¿no? Recibiendo ese cariño, pues tener esas dosis de confianza, ¿no? Hemos tratado de contenerle porque quiere sumar mucho, quiere incorporar, es un jugador con mucho recorrido, de contenerle porque tiene que ser progresivo. Y no he tenido la oportunidad ahora de estar con él, pero creo que ahora lo último que le hace falta es estar con su entrenador. Ahora supongo que su felicidad será absoluta y ya mañana le preguntaré, hoy que disfrute él, que disfrute el equipo, que disfrute la afición y mañana a seguir picando piedra.
Doncs ahir segurament va tenir aquesta xerrada David Movilla amb Urri, perquè aquest tall de veu, aquest fragment és del diumenge. Però vaja, aquesta és la versió del tècnic de Baracaldo, alegrant-se per aquest retorn d'Urri, també doncs, dient que han d'anar amb un punt de cautela amb aquesta recuperació, amb aquesta introducció progressiva a la competició una altra vegada. I ara escoltem la versió del futbolista, també, parlant una mica del que ha de venir en aquestes pròximes setmanes, dient Urri que ell se sent un més del grup des de fa dies. De fet, ho venim explicant aquí a l'Hotel Suís, Adri, que des de fa un parell de setmanes s'entrena amb total normalitat amb la resta del grup, que està bé, tot i que també entén que s'ha d'anar amb peus de plom amb la seva situació.
Físicament em noto molt bé, i el dia a dia també, i no tinc dificultats per fer absolutament res, vull dir que sóc un mes de l'equip, amb la dinàmica, i sí que és veritat que, clar, després de tants mesos has d'anar augmentant els minuts progressivament. Però ja et dic, a nivell de disponibilitat completa, es tenia en compte això, lògicament, que la lesió ha estat llarga i que s'ha d'anar a poc, però a nivell mèdic i a nivell de tot estic bé.
Doncs la millor de les notícies és que haguem d'escoltar Urri parlant de futbol i no de medicina i no de terminis i de recuperacions. Així que Albert Urriols, que està ja disponible i que serà segur peça important als esquemes de David Movilla en les 7 setmanes que queden de competició, com a mínim, de lliga regular. Després ja veurem si hi ha més o no. Ahir en el directe fèiem referència a una piulada del Centre d'Esport Sabadell amb una ceba i el 2026. Pau Vituri,
avui no hi ha cap ceba.
Si algú va una mica perdut, demà en roda de premsa parla Sergi Segura, que ha renovat automàticament, ahir s'anunciava aquest acord per allargar el vincle fins al 2026 amb el lateral esquerre ex del Mérida. Veurem un espatec, un fuet amb... Jo dono idees al Departament de Comunicació. Veurem un espatec allà amb el 2026 o 27 o 28 o no?
I a Sant Padó què hi ha?
Sí, Pep Guardiola.
Una foto de Guardiola.
A mi el que em ve és Guardiola, però no sé.
Sí, una foto de Guardiola. Sí, pensava que avui el...
Tens el riu Ripoll, si no també, si vols jugar amb això. Crec que ja s'ha fet servir això, eh? A Sabadell, riu, Ripoll... O sigui, crec que amb un dels gols d'aquesta temporada de Ton Ripoll s'ha fet el joc de paraules.
No donis idees a segons qui, que segur que ens està escoltant i està apuntant allò amb la llibreteta. Fora conyes. Mira, bé, una petita conya. Pensava que avui qui es menjaria el marrón d'haver d'explicar-ho és el Sergi Garcés, perquè no... Vaja, al final és qui té tots els detalls al voltant de tot això, però ahir ja deixàvem caure una petita pinzellada al Tribuna Preferent. Avui, doncs, simplement recordar aquestes paraules que deia Madrid. Bones notícies. S'està avançant en aquest capítol de renovacions al Centre d'Esport Sabadell. S'està fent feina. La de Sergi Segura era allò una qüestió de clàusules del contracte, però... Què rius ja per sota el nas?
No, un missatge.
Ah.
Un espetec, en sèrio, no donis idees.
Bé, dit això, s'està avançant en el, sobretot en l'episodi, en el capítol, en la carpeta de Ton Ripoll, fins al punt que aquesta mateixa setmana podria haver-hi novetats al voltant de la seva renovació. Està... Mai es pot dir que tancada, però està...
Per bona via.
Per molt bona via. Està molt, molt, molt avançada aquesta renovació de Ton Ripoll, insisteixo. Si res no es torç, aquesta setmana podríem tenir novetats al respecte. I sobre Urri, no sé si dir tres quarts del mateix,
sí,
però...
Potser no està tan avançada la conversa, la negociació, però també
però va bé.
És optimista amb aquest tema.
Aquí faltaria alguna cosa més que Serrells, però les sensacions a 18 de març, a quarts de dues, ja sabem que això canvia, pot canviar molt, però les sensacions són bones. Hi ha optimisme al voltant de poder tancar aquesta renovació d'Albert Orriols. D'Urri, per ser també, ho dèiem ahir al programa, però per ser una mica dolents, segurament el Sabadell li ha jugat a favor que aquests dos futbolistes s'hagin perdut mitja temporada.
Sí, i també el punt d'incertesa de no saber si estàs a segona, a primera federació, tot i que ara pugui quedar lluny, tampoc és una quimera pensar que pots acabar ascendint. I en aquest sentit, de fet, tu tens una mica l'esquelet vestit de cara a l'any que ve, entre jugadors que ja estan renovats, jugadors que, com Sergi Segura, o si es confirma ara la de Ton Ripoll, que renoven ara, i si acabes pujant, doncs tens uns quants que tenen clàusula automàtica de renovació per ascens. Si no puges, és un esquelet o una base d'una plantilla que et permet l'any següent no haver de construir de zero una altra vegada el projecte.
I en aquest cas en concret, en aquests dos noms que dèiem, són dos futbolistes, Ton Ripoll i Urri, totalment vàlids, tant per la primera federació, si és que acabes pujant, vaja, no et dic que ja per una segona federació, que tant de bo que no, la temporada que ve, però si has d'estar un any més en aquesta categoria, han de ser, si estan sants, dos absoluts puntals d'aquest equip.
I, de fet, si penses en jugadors que ja tenen contracte l'any que ve, els Cortés, Rubén, Pau Fernández...
Morcillo,
també et serveixen. O sigui que
segura,
són jugadors que et poden servir tant per una categoria com per l'altra. Demà tornada a la feina...
Kaiser, també.
Vaig
donant-li voltes. Kaiser
no el tenia controlat, sí. Alguna cosa més o anem a parlar del juvenil?
No, demà això, el que dèiem, tornada a la feina, roda de premsa de Sergi Segura, allà hi serà el Sergi Parc a l'estadi de la Nova Creu Alta, i dijous David Movilla, insistim en això, queda un punt alterat.
Danys col·laterals de jugar dissabte.
Sí, el calendari o l'agenda d'aquesta setmana queda un punt alterada, no gaire pel que fa a entrenaments, però sí pel que fa doncs, a aquestes compareixences, de, com per exemple la del tècnic aquest mateix dijous.
Gràcies, Vitor, i fins ara.
Adéu.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I tot en un centre d'esports que busca recanvi també per Albert Milà, tècnic del juvenil A, cessat ahir després d'una ratxa d'un punt dels últims 12. De moment encara s'està negociant. Si el substitut no arriba abans de demà, agafaria les regnes de forma provisional l'entrenador del juvenil B, Isaac Marcos, tot i que no és la idea, seria simplement un interinatge. Tot en un Sabadell juvenil, que ara mateix és el 8è, a 4 punts de l'ascens a divisió d'honor, a falta de 8 jornades pel final del campionat. El detonant va ser la derrota dissabte 2-1 al Narcís Sala contra el Sant Andreu, i així acaben 6 temporades d'Albert Milà a Olímpia, 4 entrenant a cadets i aquestes dues últimes a juvenils. El saludem en directe, Albert Milà, què tal, com estàs?
Bona tarda, què tal? Com
estem? L'objectiu d'aquesta temporada era tornar a la categoria perduda l'any passat. D'inici, la veritat és que l'equip es va col·locar dalt. De fet, era tercer fa tot just 10 partits a la 12a jornada i el primer que pujaria, perquè els dos primers eren Barça B i Espanyol B. Des d'aleshores, què ha passat? Per què aquesta dinàmica negativa?
Bueno, al final les temporades són molt llargues i hi ha moments on la plantilla et canvia i hi ha jugadors que no els tens, que abans els tenies, ja sigui per lesions de llarga duració o per gestions de renovacions i contractuals. Llavors, hi ha jugadors que realment mires la plantilla del juvenil de Sabadell ara i no és la mateixa que la de la temporada. Llavors, crec que les exigències del club han sigut sempre màximes. Jo, des del meu treball, des de la meva capacitat de treball, de l'estat i de tothom, creiem que hem treballat fins al final i no ens han donat aquest punt de confiança final per aguantar-nos les últimes 8.
Era d'esperar la decisió presa o t'ha agafat una mica per sorpresa?
Em va agafar veient el Barça el diumenge a les 9 de la nit i em van donar una trucada a les 9 i algo i em van dir que jo no era d'entrenar el juvenil del Sabadell. Al final hi ha coses que es poden fer bé, hi ha coses que es poden fer millor, podríem dir, i al final són 6 temporades, són... al final jo vaig arribar amb 23 anys i marxo amb quasi 30, i és una vida futbolística en un club on estic molt, molt agraït amb tots els treballadors del club, perquè al final és el que dèiem sempre, que al final t'emportes persones i molt agraït per la confiança tots els anys, però al final tot depèn de que la cosa entri o no entri, i hem agafat una tendència de 3 partits sense guanyar, 4 partits sense guanyar. L'equip ha estat, de les 22 jornades que portem, ha estat 18 jornades en zona d'ascens, i ara hem sortit i han decidit fer un canvi. Bueno, pues, ho acceptarem, més futbol, seguirem, i és molt agraït al Sabadell.
Era una de les preguntes que tenia previstes, eh? Allò de què t'endús d'aquesta llarga etapa olímpia amb 2 ascensos del cadeta, amb el descens de l'any passat de la Lliga Nacional Juvenil. Clar, és el que deies, al final són 6 anys a Olímpia.
Sí, bueno, m'enduc persones, sobretot. Molts treballadors que treballen a diferent com pel món del futbol. Al final, i més el món del futbol base, s'ha de treballar moltíssim per aconseguir lliure d'això, i és el nostre objectiu, tot l'estaf i segurament moltíssims treballadors del club, l'Alberto, el Martí, gent que hi ha darrere, inclús el meu germà, que ja l'any passat hi vaig arribar de la mà del meu germà fa 6 anys, i bueno, hem agafat el Sabadell com estava, hem fet un projecte continuista i sobretot.
Per si algú no ho sap, el teu germà, el Jaume Milà, qui era el director esportiu del Sabadell fins fa aproximadament un anyet i poc. Acabo preguntant-te pel futur, Albert. El futur en clau personal per tu, allò tan típic de partir d'ara què, i també com veus l'equip en les 8 jornades que resten, si serà capaç de retallar o no aquest desavantatge de 4 punts.
Sí, ho serà segur, perquè l'equip està bé. L'equip, nosaltres deixem l'equip fent una boníssima segona part al camp del Sant Andreu, i l'equip, bueno, al final també els jugadors, hi ha molts jugadors que porten 4 o 5 temporades al club i bueno, al final és futbol i els jugadors faran una passa endavant i estic segur que ho aconseguiran. I quina era l'altra pregunta?
No, i a nivell personal, o sigui, el teu futur a partir d'ara.
Bueno, a nivell personal, ara fa 24 hores. Sincerament, crec que em toca descansar. Evidentment, ara ve, bueno, queden 8 partits de Lliga Nacional i evidentment, donarem el màxim, intentarem viure d'això, que és el meu objectiu a nivell personal, intentar a mig, curt, mig termini viure d'això, i que és la meva passió principal, i intentar i ficar clavant el meu futur, pues, bueno, dependrà del temps, dependrà de les ganes i sobretot de
Doncs Albert Milà, fins fa unes hores, entrenador del juvenil del Centre d'Esports. Gràcies, això d'entrada, i molta sort amb aquests reptes de futur que segur que han de venir. Una abraçada.
A vosaltres, merci, una abraçada.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Del futbol formatiu al territorial, segona catalana, jornada poc profitosa, la última pels equips de la ciutat. Pau Roche, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
L'única alegria, la victòria del Tibidabo Torreromeu contra l'Avià, que els apropa a les posicions de play-off.
Els de Torreromeu sumen un nou triomf i s'enfilen així fins als 33 punts, empatats amb el Sant Quirze, que seria l'últim equip que entraria a play-off. El Tibi va haver de remuntar un gol matiner dels del Berguedà per acabar guanyant 3-1. Així valora el tècnic Toni Sánchez.
Sabíamos que no iba a ser fácil, la verdad, porque al final da igual la clasificación, donde esté cada equipo, que la liga está muy igualada y todos los equipos te lo ponen difícil. Pero bueno, creo que aunque sí que se adelantaron, creo que estuvimos muy bien y el control del partido y todo el peso del partido pues lo llevemos nosotros los 90 minutos.
A més, aquest cap de setmana visitaran el camp del Berga, el quart classificat amb 3 punts més que els sabadellencs. Per tant, en cas de guanyar-los, els empatarien a punts i els superarien a la classificació per average. Tot i la proximitat amb la zona de privilegi, l'entrenador assegura que l'objectiu continua sent la permanència, tot i que ja comencen a il·lusionar-se amb una possible promoció d'ascens.
El objetivo, de momento, sigue siendo ese. La permanencia, el llegar a los puntos que ya nos den una comodidad muy grande. Ahora mismo estamos bastante lejos, pero todavía queda mucho. Y bueno, también lo que te digo siempre, que el objetivo es ese y la ilusión pues es llegar al playoff.
El Tibidabo és l'únic equip sabadellenc que mira cap amunt. La resta de clubs de la ciutat d'aquesta categoria, Sabadellenca, Can Rull, Rómulo Tronchoni i Sabadell Nord, estan immersos en la lluita per la salvació i a més venen de perdre.
El Can Rull, que portava 3 jornades fora del descens, ha caigut a la zona vermella després de la derrota per 1-4 a casa contra el Sant Quirze. Aquesta jornada els de l'Oest tindran un duel directíssim contra un altre rival del descens, l'Avià.
I de la derrota del Sabadell Nord destaca sobretot la crítica a xarxes socials del tècnic dels de Can Uriac pel comportament de l'àrbitre.
Sí, després del partit, Cristian Barea va publicar un fil a X, l'antic Twitter, en el que mostrava la seva disconformitat amb l'actuació arbitral. El Sabadell Nord va perdre 3-1 contra el Barberà, Andalusia, després d'haver-se avançat al marcador. D'aquesta manera, els de Can Uriac són un altre cop els cuers del quart grup de la segona catalana. Ara mateix, la salvació se situa a 7 punts de distància. I, per últim, la sabadellenca segueix una jornada més fora de la zona de perill, tot i caure estrepitosament a casa 0-4 contra el Berga, el pròxim rival del Tibidabo. Aquest diumenge, Sabadell Nord, Gironella i Fàtima Sabadellenca, els dos a les 12.
Gràcies, Roche, fins ara.
Adeu.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Benvolgudes companyies elèctriques, gràcies per tot el que m'heu donat fins ara, però crec que ja és hora de separar-nos una mica. Perquè a Obramat ho tenen tot per millorar l'eficiència energètica de la llar, amb solucions de producte en aerotèrmia, fotovoltaica, aïllament interior i exterior, terres, finestres i il·luminació, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, 30 segons perquè siguin 3 quarts de 2, bloc poliesportiu. Anne Mintegui està sent la gran animadora de la prèvia del segon Open Lexus Sabadell de tennis femení, un torneig que avui dibuixa el quadre final definitiu amb els últims creuaments d'aquesta prèvia i també enceta el de dobles. Per segon dia consecutiu, la tenista guipuscoana Mintegui ha signat la sorpresa de la jornada. Guanyadora en el 2021 de Wimbledon Junior, la Didier Zabal va desfer-se ahir de la russa Ekaterina Kasyonova, cap de sèrie número 10, i aquest matí a primera hora s'ha carregat també a la quarta, a la georgiana Ekaterine Gorgotze, per accedir així al quadre final. Victòria més molt ajustada, 7-6, 4-6 i el definitiu 10-7. Traient aquestes sorpreses, la resta de favorites han anat passant rondes. Després que la pluja fes la guitza diumenge, els últims dos dies, amb total normalitat ja, i en un torneig que té nova dotació, per fer-nos la idea. La guanyadora del primer Open Lexus l'any passat, Caitlin Quevedo, enguany és la 13a jugadora del torneig per rànquing. En parla Yolanda Clemot, directora del torneig.
L'actual campiona del torneig, encara que fos amb una dotació menor, està també al torneig, que voldrà revalidar títol i que intentarà aquí. Tothom es barallarà per la victòria, segur.
Una trentena de nacionalitats estan representades al tennis Sabadell en aquest segon Open Lexus Sabadell femení que acaba diumenge a les 11 amb la gran final. I avui posem també la mirada en una de les competicions més dures i espectaculars del mountain bike, com és la Cape Epic. És considerada el Tour de França del BTT, amb més de 800 parelles pedalant per Sud-àfrica en una autèntica odissea de 8 dies. Entre ells, dos sabadellencs, un bon amic col·laborador d'aquesta casa, com és l'Aleix Ribell i en Joan Moya, que competeixen sota el nom de 100. Té tots els detalls la nostra estudiant en pràctiques, Meritxell Dambrink.
La Cape Epic no només és una cursa, és un repte majúscul. 8 etapes, 650 quilòmetres i 16.500 metres de desnivell acumulat. De moment, tots dos ja han completat el pròleg i les dues primeres etapes. L'última fa poca estona, en la posició 290. Però més enllà d'això, l'èxit de la Cape és arribar al final de cada etapa. Es tracta de la joia de la corona de les Epic Series, la més prestigiosa, la més dura i la que tothom vol acabar almenys un cop a la vida. Per això, com explica Ribell, hi competeixen tant professionals com amateurs, compartint campament, recorregut i experiència.
La cursa més important del món per etapes. Ja sé que potser aquí a Catalunya hi ha qui té l'imaginari Titan. Es va fer des d'aquí a Catalunya, però emmirallada una miqueta amb aquest esdeveniment que ja té 21 anys. És un esdeveniment que aglutina més de 800 equips. És una cursa que són 8 dies de competició, sempre. Són 8 etapes, 16.500 metres de desnivell en guany i 650 quilòmetres. Una característica també de les Epic Series és que hi ha professionals i amateurs alhora, compartint campament, lloc i cursa tots junts. De fet, el somni de qualsevol mountain biker és algun dia poder estar a la línia de sortida de la Cape Epic i, evidentment, acabar-la.
En Joan i l'Aleix són amics des de l'institut i el mountain bike sempre ha estat una part fonamental de la seva vida. Han entrenat més de 5 mesos per poder ser a la sortida d'aquesta cursa mítica.
Per què dos nois de Sabadell, bueno, ja nois no, perquè ja n'hem fet 50, per què nosaltres volem estar aquí? De fet, nosaltres comencem, mountain bike va ser l'esport que vam triar quan teníem 15 anys, nosaltres som dels 75, enguany n'hem fet 50, el Joan i jo ens vam conèixer que veníem de dues escoles de centre, d'aquestes que teníem la nostra bombolla. Els nostres pares van pensar que estaria bé que sortíssim d'aquesta bombolla. Ens van portar el Joan Oliver, que era un institut públic de la zona de Can Deu, on creiem que podríem conèixer una miqueta més la realitat social. Fins avui, doncs, el meu millor amic és el Joan, igual que ell és un millor amic del Joan.
Però aquesta experiència no només és un repte esportiu, també és un projecte amb impacte social. A través de la iniciativa 100, han engegat una campanya per recaptar fons per Bicicletes Sense Fronteres, una entitat que proporciona bicicletes a infants i joves en risc d'exclusió social.
Vam pensar que podíem generar un moviment que inspirés a la gent. Per què? Amb 50 anys la gent s'acomoda, deixa de pensar què és el que li agradaria fer, deixa de pensar què és el que vol ser quan sigui gran, deixa de somiar despert. Jo crec que això és bàsic, ho pensem els dos, i crec que és bàsic seguir-te motivant amb les coses. Nosaltres, en aquest cas, és motivar-te a través de l'esport. Hi ha qui potser serà anar d'aquí a la Mola o fer donar una volta en bici i pujar fins a Llorenç i tornar. Hi ha infinitat de reptes personals, però el que creiem és que ens hem de reptar i hem de ser inconformistes i seguir pensant què és el que ens agradi.
Sigui quin sigui el resultat, el seu missatge en aquesta Cape Epic a Sud-àfrica és clar. Seguir somiant i no posar límits a la il·lusió.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Doncs tota la sort del món per tots dos i a gaudir de la Cape Epic a Sud-àfrica. Anem a l'handbol. L'Oar Gràcia s'ha quedat en terra de ningú a primera nacional masculina, 6è, a 5 punts del 5è, després de la derrota per la mínima 36-35 de l'últim cap de setmana a Sant Esteve de Palautordera. Sense objectius clars, situació inèdita al carrer Bocaccio després d'uns últims anys plens d'al·licients en les darreres jornades.
Feia anys que no estàvem a aquestes alçades sense jugar-nos res. I és difícil tenir una motivació extra, però bueno, estem intentant focalitzar-nos una mica doncs, partit a partit, intentar almenys sortir amb bones sensacions i anar a lluitar els punts.
Qui en parlava ara era el Bernat Correro, una de les poques motivacions, podríem dir, que li queden a l'Oar masculí en aquest tram final de temporada, perquè actualment és el màxim golejador del seu grup de primera nacional. El central ha assumit la responsabilitat del gol més que no pas en anteriors cursos.
Jo crec que ja és una sensació general que he tingut aquest any, que potser altres anys no havia tingut aquesta responsabilitat tant de fer gol, sinó tenia jugada molt més al centre i doncs, potser les meves funcions eren més de fer jugar l'equip, per dir-ho d'una manera, i està clar que jo aquest any doncs, he hagut d'agafar una mica aquest rol i bueno, també hi penso que hi ha, així com altres anys, no tenia la confiança potser o no me la xutava jo, ara no tinc problemes en fer-ho si crec que és quan que et toca.
A falta de 6 jornades, la cursa de Correro per ser màxim anotador de la Lliga té un vell conegut com a principal rival. El gracienc ha fet 176 gols en el que portem de Lliga, una mitjana de 7,3 per partit. A només una diana es troba l'exverdiblanc Jordi Sancho, jugador d'un Sant Cugat, que és el líder ara mateix. I el tercer en qüestió en el rànquing, Josep Quirós, de la Salle Mocada, és molt lluny, a 25 gols de Correro. Serà, per tant, un mà a mà, i el jugador de l'Oar té clar el missatge que envia cap al seu excompany.
Que es calmi, que freni, que ell ja tindrà segurament el premi de les fases i que no fa falta que s'ho quedi tot. Patiria si et dic que no ho he mirat i imagino que ell també. I a més, l'últim partit juguem contra el Sant Cugat, de fet. Però bueno, a veure, al final està clar que ara sense objectius en joc doncs és algo que faria certa gràcia doncs, poder poder acabar primer.
Doncs vés a saber si aquell derbi comarcal a Sant Cugat o Artgràcia acaba resolent qui és el màxim anotador de la Primera Nacional. De moment, propera cita, Oar Esplugues, nova oportunitat per ampliar distància respecte a Jordi Sancho per part de Correro. Recordem que l'equip femení no jugava aquesta setmana, tornarà a la competició dissabte rebent el Sant Joan d'Espí.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Anem a l'aigua. Canllong ha estat la seu del Campionat d'Espanya d'hivern júnior-sènior de natació artística, amb bons resultats de l'anfitrió, el Club Natació Sabadell, a la categoria júnior. Els nedadors del club, Eneco Sánchez, Xenia de la Puente i Aina Morral, que entrenen a la Blume i formen part de la selecció espanyola, van ser alguns dels protagonistes de la competició, com ha comentat l'entrenadora Laura Amorós.
El valoro molt positivament, especialment perquè vam apostar per un equip molt jove. A última hora se'ns va lesionar una júnior, vam haver de tirar de les nenes més joves del club infantil de la categoria anterior, i la veritat és que han fet molt bon paper, tot i prendre la decisió a un mes vista de la competició i tenir en compte l'edat jove, no?, d'aquestes esportistes, que no és el mateix ser una persona júnior que ja està més habituada a competir i porta millor la pressió que una nena, doncs, que encara està començant la seva carrera esportiva.
Eneco Sánchez es va proclamar campió d'Espanya tant en solo tècnic com en lliure masculí, fet que li permetrà participar al Mundial Infantil i a l'Europeu Júnior, que celebra aquest estiu a Atenes. També hi participarà Xenia de la Puente, que ha acabat amb un resultat agradós a nivell individual, amb una setena posició al solo tècnic i la vuitena en solo lliure. Pel que fa al duet sabadellenc, format per de la Puente i Aina Morral, van aconseguir la plata en duo tècnic júnior. En la modalitat mixta júnior, el club es va endur els dos ors i, pel que fa a la rutina tècnica, bronze pel Sabadell, resultats que van contribuir a proclamar el Club Natació Sabadell subcampió d'Espanya per equips. Amorós destaca, sobretot, l'aposta per la joventut feta per Irina Rodríguez, líder de l'equip i medallista en el seu dia als Jocs de Pequín, on, de fet, van coincidir totes dues, Laura Amorós, com a entrenadora assistent.
Jo crec que l'aposta que ha fet la Irina de pujar aquestes nedadores és molt productiva de cara a preparar-les per l'any que ve. Sempre va molt bé tenir preparada la cantera. Aleshores, l'estratègia és sobretot molt positiva per elles de cara a un futur. Ens agradaria quedar primeres per clubs.
Doncs, objectiu dit. En categoria sènior, per cert, Txell Ferrer, l'única representant del club, no va competir al campionat, ja que forma part de la selecció espanyola. Va participar en l'exhibició de l'equip nacional celebrada dissabte al migdia. L'equip espanyol ve de ser medallista olímpic i ha fet una gran actuació al Campionat del Món. Més esport aquàtic. L'Estalpul Natació Sabadell disputa avui partit de Lliga Iberdrola femenina de waterpolo. Les de David Palma, líders destacades de la competició, reben a Canllong a 9:15 al Sant Feliu, el vuitè classificat. El club, que ve de guanyar l'Echeide a Tenerife per un contundent 9-22, afronta aquest vespre l'última cita abans de jugar l'anada dels quarts de final de la Champions davant l'Alimos grec. I en el cas del Keio, l'equip masculí prepara la tornada dels quarts de final de l'Eurocup a Montenegro. A l'anada, els de Quim Colet ja van guanyar per 8 gols de diferència, amb la qual cosa porten una renda clara del primer partit i arriben després de garantir-se la segona posició de la Lliga i la plaça de la Champions de l'any vinent, i a més en l'últim partit a Madrid, contundent 3-18 del club contra el Canoe. L'ex dels madrilenys, el porter d'Olorrio, reconeix que van jugar mirant de reull ja el Primorac Cotor.
Para nosotros era un partido en el que nos servía para conseguir los tres puntos, por supuesto, y también para coger ritmo, porque tenemos un partido de Copa Europa el jueves, que viajamos a Montenegro, y bueno, tenemos todo nuestro foco puesto allí, así que muy contentos.
A 6:15 serà demà passat aquest Primorac Cotor Keio Natació Sabadell, tornada dels quarts de l'Eurocup masculina. I rematem el programa amb informacions en format més breu. D'entrada, ciclisme. David de la Cruz ha acabat 8è a la Tirrena Adriàtica. El ciclista d'Espronceda va cloure la general a 1:32 del guanyador, Juan Ayuso, i just entre Mikel Landa i Pello Bilbao. És el primer top 10 World Tour del corredor del Q36.5 des del Tour dels Emirats del 2022, és a dir, 3 anys sense que de la Cruz acabés entre els 10 primers una prova de la màxima categoria del ciclisme mundial. En l'últim dia de la cursa del
dels dos mars, la victòria a l'esprint, diumenge, a San Benedetto del Tronto, va ser per Jonathan Milan. Els hispanos, a més, amb tres habituals de Sabadell, van guanyar diumenge a Sèrbia, a Ciudad Real, 28-26, amb molt protagonisme sabadellenc. Aleix Gómez es va fer un far de fer gols, 10, dels quals 9 de penal. A més, Dani Fernández va afegir a la causa un parell més de gols i en Terrafeta un, però el decisiu, faltant només mig minut pel final. Així, els de Jordi Rivera segueixen al capdavant del grup del preeuropeu, refent-se de la derrota també per 2 gols, per tant, a baraj igualat, d'uns dies abans a territori serbi. I per últim, Mireia Torres i Remei Prat han entrat a la convocatòria de la selecció espanyola d'handbol platja. Les dues jugadores sabadellenques seran les úniques representants catalanes en una cita del 10 al 12 d'abril, d'aquí a menys d'un mes, a Antequera, Andalusia, on jugaran contra el combinat de Noruega. Demà, amb el Pau Vituri al capdavant del programa, escoltarem en directe la roda de premsa de Sergi Segura. Un cop confirmada la seva renovació pel centre d'esports, parlarà el lateral esquerrà de Villarreal. Tindrem una nova entrega de la secció d'entrades històriques amb el Miquel Cirera i una línia una mica continuista. Anem al mateix any, a la mateixa temporada i fins i tot al mateix rival que en l'última entrega, que en l'últim capítol. És a dir, demà toca marxar a 1970 i amb el Real Madrid com a rival. Parlarem també de pàdel amb un descens del Cercle Sabadellès, parlarem de bàsquet o de la feina que continua fent el futbol sala Sabadell femení, principal candidat a l'ascens i que va guanyar el Sant Vicenç en l'última jornada a Cal Balsac amb solvència, tot i que el marcador segurament va ser més contundent del que va semblar el joc entre tots dos.
Hotel Suís.
Abraçada des del control de so del Toni González, com sempre, per recuperar el programa i escoltar-lo tantes vegades com vulgueu, podeu anar al podcast a radiosabadell.fm. Ara, l'hora de les notícies amb la Núria García i tota la gent d'informatius d'aquesta casa. Que vagi bé el dimarts. Una abraçada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.